poc a poc, les maquinàries es converteix en un element característic dels dissabtes a la tarda. Aplaudim que escolliu Ràdio Falset. Bona tarda, un capet de setmana més tot preparat per posar en marxa aquest espai magazín conduït per Maria Arbonès, però que, reconec, no seria possible sense l'equip de col·laboradors. Avui, per cert, s'afegeix un més o una més. Salutacions, les maquinàries en aquest dissabte que coincideix amb moltes celebracions de Carnaval. El Carnaval és la màscara amb la qual cada un amaga el seu aspecte i amb la qual també un o una es mostra a si mateix. La disfressa revela molt més del que amaga. El Carnaval és potser més que un expedient d'evasió, un model d'exterioritzar el desig de canviar la vida. El Carnaval expressa també una rebel·lió contra qui impedeix a cada un ser protagonista. Si viviu el Carnaval, disfruteu-lo. Posem a música al programa, posem una cançó del francès Benjamin Biolayt, un cantautor, compositor, músic i productor discogràfic. Biolayt és gendre de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni. Ha treballat també per Juliette Gréco o Julien Clerc, entre molts altres més. Escoltem una cançó titulada Dance le Merco Benz. Es titula Dance le Merco Benz, és Benjamin Biolayt. La cançó s'inclou dins de l'àlbum Tres Lleye. Entrarem avui al món dels DJs, el seu treball, els seus ambients, com és aquest món de la música de ball, per fer-ho aquí millor que parlar amb Carlos Montero, DJ i el professional d'aquest món. És igual DJ que DJ, ara per ara?
Sí, és una abreviatura de DJ, seria DJ en anglès directe. Escolta'm, bon moment, ara, en l'actualitat, per tot aquest món?
Jo crec que no. Està una mica a la baixa.
Per què?
Perquè s'ha saturat el mercat. S'ha saturat en preus, en música, en tot. Llavors, també el tema de les noves tecnologies està fent molt mal i el món de la música està una mica aturat, diguéssim, no? D'idees, de productes, de tot en general.
Quins són els punts que defineixen un bon disc jockey?
Serien molts. Hi ha la vessant del disc jockey resident i la vessant del disc jockey artista. Llavors, clar, si un artista fa una bona producció, vull dir un bon maxi, un bon tema que trenqui en el mercat, doncs aquest personatge pujarà com l'escuma, indiferentment si la seva qualitat tècnica darrere uns plats és bona o dolenta. Llavors tenim el resident que pot fer una feina de tota una nit punxant i llavors es veu més ràpid la seva feina tècnica, no?
El disc jockey resident és el que sempre està en el local?
Sí, hi ha dos espais o dos punts del món del DJ. Seria des de sempre fins als meitat dels 90, principis dels 90, fins ara, no? Abans era una part més, del personal de la discoteca, uh-huh. I ara ha passat a ser una part artística que ve contractada puntualment per les discoteques.
Que la gent balli és la millor de les respostes per un disc jockey?
Sí, és la finalitat.
Uh-huh. I si no balla?
Tens un problema.
Escolta'm, com prepares tu una selecció de música?
Depèn del lloc on tens que anar a punxar, depèn una mica, t'orientes per la persona que està allà resident i parles amb ell del tipus de música que volen, que pretenen, que busquen, i llavors t'adaptes una mica sense oblidar mai el teu punt que t'ha fet o t'ha donat més fama, no?
Cada disc jockey té un estil musical preferit?
Sí.
El teu quin seria, per exemple?
Bueno, depèn. El meu, per sort, tinc una àmplia experiència dintre d'aquest món i llavors a mi m'agrada tot en general, però hi ha alguns que es queden només amb un producte en concret, no? O sigui, si parléssim, no sé, de disc jockeys que estan molt més influenciats per un tipus de música, doncs clar, treballen, escolten, viuen d'aquell tipus de música. El meu és un tema diferent.
Escolta'm, molt important el lloc on s'ha de treballar, segons la discoteca, segons el local.
Segons la discoteca, segons el local.
No segons la dimensió de la discoteca, la capacitat de gent, el tipus d'ambient, el tipus de decoració inclús.
Bueno, avui en dia tot això s'ha millorat moltíssim, no? Abans era el concepte d'anar a la discoteca abans era anar a veure si podies lligar, a veure si podies prendre la copa. Avui tot això ha canviat. Ara tot això s'envolta doncs de performance, de videoprojeccions, d'imatges que et fan en certa manera com entrar dintre d'un món que per una nit doncs tot això canvia, o això és el que es pretén.
Ara s'ha batejat amb el nom de cultura de nit, no?
Fa temps. Fa temps que es va batejar com a cultura de nit, cultura de club, però són productes que es fan servir per tirar endavant un projecte, sigui club, sigui local. Realment portar la cultura de club a escena d'un local és bastant complicat i bastant car.
Parles de lligar, ara per ara els etijoques de les discoteques o del local que sigui són els que més lliguen?
Sempre han sigut.
Sí? Sí. Us demanen per posar cançons, això us molesta?
Si entren dintre de la línia del local no molesta, el problema és quan no t'entra dins de la línia del local. Per què? Perquè t'està trencant, no? Llavors, a mi personalment no sóc una persona molt simpàtica, vull dir, puc entendre la gent, però a vegades hi ha gent molt mal educada demanant les coses i et crea un petit conflicte d'educació i professionalitat. Llavors, clar, no saps si respondre o no bé o malament, és aquí un dilema.
Les barreges de cançó a cançó, un punt important?
Sí, no essencial, però important.
Escolta'm, Eivissa és la meca ara per ara, no? De tot aquest món?
Sempre ho ha sigut, en certa manera, en tota la costa del Mediterrani, sempre ha sigut el punt de referència a l'estiu de molts països.
Tu hi vas allà?
No.
No m'interessa. Alguna raó?
No m'interessa, està poblada d'anglesos i és un producte saturat també.
Escolta'm, un disc jockey de primera fila cobra molts diners, no? Sembla ser.
Molts.
Podríem parlar de quantitats?
Posa-li la que vulguis. Milions.
Això surt rendible a un promotor, un propietari?
Sí. Sí, perquè si un... Això és... A veure si m'explico. Un disc jockey és un producte que dona diners. És com un actor de cinema, no? Si un actor surt en una pel·lícula, la pel·lícula es veu més. Si un disc jockey el portes en una sala, t'omple la sala. Hi ha disc jockeys que omplen una sala literalment, fent cues, quedant seient al carrer. Llavors ells usaven i volen ser part d'aquest negoci. Lògic.
Podríem dir noms?
Qui vulguis, el Top Ten, Laurent Garnier, Carl Cox, Jeff Mills...
En tens algun preferit, tu, d'aquests?
Laurent Garnier.
Eric Murillo, per exemple, també és un...
Sí, és un dels grans dintre del house, clar, correcte.
Carlos Montero també és força reconegut, no?
Bueno, faig una feina subterrània, però no la meva fama ara mateix doncs, no passa de la zona habitual, que seria Reus-Tarragona i poc més. Sí que va haver un moment que vaig viatjar molt, però ara mateix estic més tranquil i estic a casa meva.
T'interessa conèixer coses d'altres llocs? Has dit d'Eivissa no, però per exemple, no ho sé, d'altres llocs.
Home, sí que m'interessa, però per feina no puc fer-ho. El fet de dir que Eivissa no m'interessi ara és una realitat. Mm-hmm. En el seu moment me'n va interessar i vaig anar-hi. Però penso que hi ha coses que estan sobredimensionades i els anglesos són uns especialistes en sobredimensionar, sobredimensionar les coses, no? Ells han creat Eivissa com el seu punt de referència i l'estan explotant, saturant. Penso que Eivissa ara és un producte més. No vull dir que sigui dolent, és un producte més. Que això t'ho pots trobar a Barcelona, locals com el The Loft, o no sé, a París com el Rex, al Berlín com el Tresor. Trobo que Berlín és una ciutat que m'interessaria més anar-hi que a Eivissa.
Fan bona música, posen bona música als locals?
Sí, Alemanya ara mateix penso que és la referència.
I festivals com els Monegros, com ho veus, això?
Productes de vendre una marca. Mm-hmm. Saturació. Ja, és que a mi les masses no m'interessen massa, la veritat.
Escolta'm, és fàcil, ara parlàvem d'aquests grans DJs, és fàcil arribar dalt de tot? El problema pot ser mantenir-te?
Arribar-hi a dalt de tot costa molt, costa tant com a tot arreu, o sigui, és difícil arribar sempre a dalt de tot, en tots els aspectes i en totes les professions. Mantenir-te ja depèn de tu. El món de la nit és un món bastant fosc, un món que t'has de cuidar molt, un món que has d'oblidar-te de certs temes i dedicar-te al que t'agrada, que realment és per el que estàs allà, no? Que és posar música.
No hi ha una data límit en aquesta professió?
No, jo crec que no. Abans sí que hi havia el concepte aquest de que a partir d'una data acabaves i tenies que fer una altra cosa. Jo crec que no, perquè posar la música, si tu saps connectar amb la gent, tu no li pots dir al Manolo García que deixi de tocar perquè ja té una edat, no? Això és el mateix. Si tu connectes, per què tens que parar?
Quan arribes a casa, escoltes altres tipus de...
No escolto.
No escoltes música?
No. Perquè tinc una botiga de discos, perquè tinc dos crios que m'encanta estar amb ells, llavors la música.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Experiències amb Edel Martínez.
Thank you.
De la urbanització dirigint la mirada per entre els arbres es veu una panoràmica quasi sencera de la platja, amb les fileres dels tendals que projecten matisos sobre la superfície de l'aigua. Les últimes setmanes van conèixer una prematura irrupció del fred. Em distreia ben passar l'afilador amb un grup de nens seguint aquella destralada màquina. A vegades em perdia per la meva pròpia solitud i les tardes tenien un no sé què de laberint per qual em guiava un invisible fil que em desembocava en algun lloc apartat de la platja, al vespre, o visitant els aparadors de modes i els salons de futbolins, deixant que l'avorriment seguís el seu curs. Pel matí, acudia a la platja, tard. Durant els dies finals de l'estiu havien arribat dues o tres cartes teves. El primer dia que et vaig veure portaves unes sabates esportives blanques, amb mitjons verds que desapareixien per la teva faldilla lila. Durant aquella primavera havíem establert un inquietant pacte d'amor, com un regal que en el moment més esperat apareix, una forma poc convencional de veure'ns. Les primeres sortides ni tan sols havien estat preludis de l'amor. Lentament t'havia dit bruixa pels teus ulls freds. Alguna nit, després d'una sessió de silenci, escoltàvem com possessos el soroll del vent entre les finestres i penetràvem per la ciutat com una catedral, mansament abandonada, en els conductes indefensos i vençuts en la nit, la joventut plena vida, dolça ciutat. Sweet old luscious life, celebrate your dream. When you are away, doesn't it taste so sweet? Like it's growing on, growing on the trees. Ooh, oh, oh, growing on the trees. Aquella mirada s'encarnava després d'una possessió i com moríem en una platja abandonada, obscura al caure la tarda d'aquell cap de setmana en meitat del curs i els atabalats cossos agitant-se al costat del mar. Després, estones, et posaves un cargol de mar a l'oïda i deixaves que sonés un mar imaginari, sense mirar-me, immòbil. La segona carta era breu. Parlaves de la imaginació com a antídot del poder i que el teu estiu s'havia poblat de família. Tot va bé. Ciao. Mai havia descobert la inquietant vegetació nocturna de la ciutat, com un infern trastocat, formes i figures transfigurades pel fred i l'abandó d'un lloc d'exuberant desolació, ple d'ombres que van i venen, ombres que es creuen enigmàtiques. Desarborades bandes de punks irrompien per les cantonades, guardians de la nit, penetrant per discoteques i cerveseries, borratxos amuntonats per la nit. Recorríem tots els vestigis de la marginació com una sobtada imatge que surt d'un desesperat silenci. Ara veia l'obstinada immobilitat d'aquell paisatge urbà. Un litoral de tristesa que ascendia als marges. Un esbar d'ocells, remuntant-se, escopien taques del cel, enmig d'aquella tristesa. Faltaven 3 hores. Thank you. De la solitud no ens espanta la seva naturalesa, sinó la seva proximitat. Hauria de baixar i comprar cigarrets. En aquest temps, el silenci és capritxós i traïdor. Derroca les millors esperances amb l'entrada de noves alternatives que et van minant. Descriure sentiments sense passió, perfils, esquemàtics fabricats en la solitud, violents clichés que s'acomoden a les situacions convencionals, una línia escrita, remuntada al llarg d'una pauta creixent d'emocions. Havia d'esperar que em telefonessis, o bé, entretenir el temps. Allò no significava acabar. No havia vist mai en els teus gestos ni els teus ulls aquella premonició d'una pròxima ruptura. Havia penjat el telèfon amb una sensació d'estupidesa i de buit. La teva veu, el to neutre, s'havia refredat la carn i les paraules. Parlàvem el just, jo em deixava anar pel teu cos, amb tota la calor per molt que la teva veu encara resistís, assegurant els meus llavis sobre l'auricular, un sec adéu que no promet res. Un matí de febrer havia vist els teus ulls, sumits en una estranya passivitat que s'orientava cap a la pluja, a través del pati. Descalça. Em presentava sigilosament, com un ballarí. Recordo aquesta escena dues o tres vegades, atent el gest de les teves mans, i després tocant el teu cabell, examinant els llibres com si en ells descobrís el secret de la teva solitud i de les teves tardes en aquell món diferent. Realment, els llibres diuen poc d'un. Després, la tercera carta. Espero no importunar-te en la teva solitud. Em sap greu que hagis de venir sol perquè aquí has d'estar molt bé. Què significa aquesta obstinació en romandre immòbil, aliè, exterior a la que ocorre, com si mai poguessis modificar-lo? Si el patiment acudeix, cap paraula l'atenua. Sols una matèria igual al patiment pot fer-lo desaparèixer. He vist la teva cara al girar una pàgina. M'he recordat de la teva olor, del teu record, de la teva olor, i de les estones que hem passat junts. Hi ha records, on sembla per viure trossos de la vida, apagades de la llum i de la memòria que sotmeten a la solitud, dels matins de la platja, de la teva veu, dels recintes de l'amor que, com una burla, reapareixen algun dia. Hi ha paraules que sacsegen en el ventre com una punyalada. Hiverns com boscos profunds, hi ha moments a començar. Inicis que es trunquen. Hi ha el teu somriure enmig d'aquells ulls on també brilla la por. Hi ha una paraula que descriu, una síl·laba que acusa, una cita que testifica, zones remotes on arriba la llum, estacions de pas, anys mesurats com hores, hores de morades com anys. Hi ha la teva llum, el teu cor retallat en el perfil de la porta en l'obscuritat. Hi ha la teva olor al marxar-te, el primer contacte, la primera conversa, els teus mitjons verds en el fred d'aquell matí.
Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai, ginga morena, cai, não cai, samba morena e me desacata. Morena é uma brasa viva, pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência.
Et trobes en companyia de les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Li donem les gràcies a l'Edel Martínez per participar al programa Les Maquinàries. Més cançons, una d'Antònia Font, del seu àlbum Coser i Cantar, Tots els motors.
ara no m'ho crec i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut la corba i l'anestèsia i he plorat. Necessito un centre de gravetat, necessito un atles d'espirals que m'adulli a conèixer i a tancar una fonoteca d'auriculars i que sonin tots els motors d'impossibles aviadors que t'aduïn a comprovar que els teus somnis són africans. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament les vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem. I encara no m'ho crec i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut la corba i l'anestèsia i he plorat. Que s'encenguin els espersors, que mos reguin tots els codonys, que no sé si s'han de ratllar, perquè jo som més de la mar. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos caducàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem. I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors que t'aduïn a comprovar que els teus somnis són africans. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem, mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem.
Dediquem-li un temps al tarot. Els tarots són, sens dubte, els jocs de cartes més enigmàtics i atractius. Un joc de cartes per uns, recurs per endevinar el futur, pels altres també són transmissors d'una sabidoria ancestral. Parlem amb una gran coneixedora del tarot, ella és l'Anna Feliu. Fem una mica d'història. Sap els orígens, els creadors d'aquest joc de cartes?
El primer que es coneix d'origen del tarot sembla ser que el Nepal, a sota d'allà on vivia el Dalai Lama, doncs estan gravades els 22 arcans majors del tarot. Clar, estem parlant de bastants milers d'anys d'antiguitat, no?
Des de sempre l'humà ha necessitat respostes als seus dubtes, no?
Sí, és un dubte existencial que ens toca a tots.
Són 78 cartes, no?
Sí.
Hi ha el que s'anomena arcans majors, arcans menors. Explica'ns una mica això.
Sí, a veure, els arcans, normalment amb els que se treballa més és amb els arcans majors, que són els 22. Uh-huh. Llavors, els menors, nosaltres els diem els xafarders, no? Són els que especifiquen més. Però en principi amb els que més se treballen són amb els grans arcans, amb els 22 majors.
Uh-huh. Els tarots són els mateixos a tot arreu?
No, hi ha molts tipus de tarots. El que es fa servir habitualment aquí és el tarot marsellès.
Sí.
El més complicat seria l'egipci, i llavors hi ha diferents tipus de tarots, com, bueno, des del tarot de Dalí fins al tarot eròtic de Milo Manara.
Sí. Què té el tarot de Marsella?
El tarot, potser perquè és més pràctic. És, per exemple, el tarot egipci necessita saber càbala.
Sí.
Càbala jueva, vull dir, és molt més complicat. Uh-huh. És molta matemàtica. Llavors el marsellès, diguéssim que és més còmodo, per dir-ho d'alguna manera, no? Més pràctic a nivell de gent. Tothom pot anar a una botiga, comprar-se un tarot marsellès i li és molt més fàcil.
Escolta'm, qualsevol pot tirar les cartes. S'ha de tenir potser alguna circumstància especial, no? Tenir psicologia, intuïció i coneixement del simbolisme de les cartes.
Clar, a veure, qualsevol, és això, pot anar a una botiga i comprar-se un tarot, no? Sí. Ens porten un llibret amb unes instruccions i, bueno, tu pots aprendre. Però això en realitat no té res a veure amb el que necessita realment per tirar el tarot, no? És, digue-li, intuïció, digue-li, veure una miqueta més enllà, no? Uh-huh. O sigui, els arcans no diuen el mateix per una persona que per una altra.
Sí. Escolta, són figures amb imatges medievals, són figures que atreuen misteriosament, no?
Sí, molt. Molt.
O sigui,
que són molt atractives.
Podríem parlar, per exemple, de la justícia, la lluna, no sé si ho dic bé, el món...
Sí, el diable...
La mort, l'estrella, la torre, no? La força...
Sí. El que passa que la gent ho té com a bastant malentès. Per exemple, la gent s'esgarrifa molt quan surt, per exemple, la carta de la mort, no? I sí. En realitat la carta de la mort és una carta de canvi, és una carta molt positiva, no?
Sí.
I així a tots els arcans, no? Vull dir, el diable també, la gent s'esgarrifa molt... I no, el diable és una carta molt divertida. Evidentment, sempre depèn de la tirada com estiguin posades.
Yeah.
I no és una carta independent sola, sinó que són totes, és tota la tirada que s'ha de veure. Però en principi, arcà per arcà, vull dir, no s'ha de tindre prejudicis.
Doncs escolta'm, si no és la mort ni el diable, quina és la carta pitjor? O no n'hi ha cap?
Sí, potser, si haguéssim de triar, més que pitjor, les més dràstiques, per dir-ho d'alguna manera, serien la torre i la lluna. La lluna, sobretot. La torre són trencaments molt dràstics, sí. Però la lluna sí que és un arcàdu. Un arcàdu, sí, de tancament i de depressiva. És una mica dura, sí.
I la carta que et porta més bona sort?
El món.
Sí.
El món té els quatre elements, sí. El foc, l'aire, la terra i l'aire.
Mm-hmm. Només n'hi ha una o en canvi hi ha diverses interpretacions de les cartes?
Ui, diverses, molt diverses, i a més hi ha molts tipus de tirades, hi ha tirades celtes, hi ha molts tipus. Mm. Llavors, doncs això és en funció, cada tarotista fa servir un tipus de tirades i evidentment fa una lectura diferent.
Sí, sí. Les cartes són sàvies? Mai es poden equivocar?
No, les cartes s'equivoquen. A veure, no, seria, si concretem, seria, les cartes no s'equivoquen, qui s'equivoca és el tarotista, és qui interpreta.
Sí.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta gent que és aficionada a no tirar les cartes, sinó a que li tirin les cartes.
Molta. Uh-huh. I, a veure, això és una cosa que ha de quedar clar. Les cartes només orienten, vull dir, no solucionen res. Llavors, bueno, doncs, un dels problemes que ens trobem els tarotistes és gent que, bueno, ve una vegada i una altra, i una altra, i una altra, suposant que les cartes li solucionaran la vida, i això no sé, això ha de quedar clar.
Costa dir, Anna, que el futur es presenta negre amb algú o alguna?
És dur, hi ha vegades que hi ha tirades que són molt complicades i hi ha coses que, a veure, un tarotista d'una manera ètica ha de dir el que veu, però hi ha situacions que són especialment delicades i llavors costa dir.
Però sempre dir la veritat, no?
Sempre. És una qüestió d'ètica. Sempre s'ha de dir la veritat, el que passa que, bueno, sempre pots suavitzar-ho, no? Si és això, si estem parlant d'una qüestió delicada.
Podem saber quant de temps portes en el món del tarot?
Pues com uns 14. uns 14 anys.
Ostres, Déu-n'hi-do, no? Són molts anys, no? Sí. Com has començat amb això? Podem saber-ho?
Sí, normalment, jo no ho hagués dit mai, eh? Va ser una amiga que tirava les cartes i un dia em va regalar un tarot.
Sí.
I em va deixar uns quants llibres. I a partir d'aquí, doncs, bueno, em va fer gràcia, vaig començar a estudiar i fins aquí, fins al dia d'avui.
Anna, doncs, escolta'm, no sé si vols afegir alguna cosa més. En qualsevol cas, moltes gràcies i molta sort.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I només dir això, vull dir, les cartes són només una orientació. Nosaltres som qui dirigim la nostra vida i que, a final de comptes, som nosaltres els que decidim.
Molt bé. Anna, gràcies. Fins sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
De los relojes hizo crecer el desierto. No digas que aquí hay silencio, podrás decir que no oyes a los campos de Tinduf. No llega ese rumor de espuma que el viento metía en la luna en que te amé. Azul. La piel de tu dromedario me abriga como tus besos y arropa el llanto del preso aquel que te recuerda a diario. Un hombre espera en el desierto a que se tiña de gris el cielo, a que me ames en Hassania, a que devuelvan la melodía que le robaron al viento. La arena de los relojes hizo crecer el desierto. Si nos asalta la noche fría, déjame pasarla en tu jaima. Si la arena se levanta, mejor así pasaré a tu lado más días. Desde los acantilados de Bojador cantan las olas. Basta ya de derrotas, el hombre de desierto. Espero demasiado, un hombre espera en el desierto a que se tiña de gris el cielo, a que me ames en Hassania, a que devuelvan la melodía que le robaron al viento. La arena de los relojes crecer el desierto. La arena de los relojes hizo crecer el desierto.
És una cançó d'Ismael Serrano titulada Un hombre espera en el desierto.
Què tal, Xus? Com estàs? Edició especial d'aquesta pàgina de gastronomia, de cuina, amb el Xus en Rojo. Com estàs?
Molt bé. Sí, us traia...
Seguim donant voltes al món?
Sí, ara cercano, perquè vamos a Túnez. O sea, y os traía, os presentaba un plato típico, ¿no? De la cocina bereber, que sería el cuscús. un plato elaborado con productos mediterráneos, con un toque picante y, bueno, con algunas pequeñas costumbres de la cultura bereber, como decía. Por ejemplo, es un plato que se suele comer en el viernes, porque es el día de la oración. Es un plato que, bueno, sobre todo toda la cultura bereber, no, ellos no suelen tomar vino o alcohol con la comida, entonces se acompaña con agua o con leche fermentada. Luego es un plato típico bereber, pero yo decía que tiene ya casi 3.000 años de antigüedad y hay diferentes opciones. Se puede comer con cordero, con ternera, con pescado, incluso siempre, imagínate, hasta en las culturas bereber, pues también nos acordamos de los pobres y hay un cuscús para pobres, que en vez de llevar las viandas de carnes o pescados, llevaría
verdura. Pues,
nabos blancos. Solamente. Ya ves que los pobres, pues nada, en todos sitios hay, ¿no? Y pues aquí el cuscús pobre se acompañaría con nabos blancos. Uh-huh. Normalmente es... la base del cuscús es la sémola, la sémola de trigo, y se hace al vapor. Entonces, para cocinarlo necesitamos una olla con una... una olla, una vaporera, sería una olla, o sea, serían dos ollas, una con la parte de abajo toda perforada para cuando cocemos en este caso, hacemos el cuscús, ponemos arriba la sémola y se cocina al vapor. El cuscús no deja de ser un guiso, por así decirlo, de carne o de pescado, en este caso sería un guiso de cordero, donde se hace un sofrito con el cordero, se pone cebolla, un poquito de pimentón y se le pone un poquito de agua y arriba pues se trabaja la sémola. O sea, la sémola se ha trabajado con un poco de aceite aparte y agua, sí. Y luego se pone en la cusquera, que es como se llama, donde con el vapor que va a salir de la cocción de la carne se va a cocer esta sémola. Luego, una vez que está cocida, se deja en reposo y con las manos la vamos trabajando para despegarla. Deciros también que actualmente es un plato que se come con cuchara, pero que antiguamente se comía con las manos. Era un plato, que una costumbre, que se suele bendecir la mesa a la hora de comer, que bendecir la mesa se llama besmeya, y una vez que se ha comido...
Besmeya.
Una vez que se ha comido, se da las gracias y es... Anduya. Y luego algo realmente interesante, siempre a veces hablamos de los modos de la mesa, cuando hablábamos en Rusia hablábamos de la vodka, aquí tenemos que hablar evidentemente de la sobremesa, ¿no? Después de la comida, algo realmente definitivo sería tomar un buen té, un té moruno, un té verde hecho con hierbabuena. Sí. Es quien lo ha probado, es algo exquisito. Y lo que también ellos suelen hacer en la sobremesa es compartir las pipas de agua. Las pipas de agua es para fumar tabaco colectivamente. Normalmente se hace tabaco con sabor a miel o con sabor a manzana. Y son, yo las vi en Granada en diferentes teterías. Pues que, bueno, la gente, hay unas pipas de agua donde tú vas fumando y compartiendo esos sabores y olores.
Molt bé, doncs avui hem parlat del cuscús, no? És molt bo el cuscús.
Sí, sí.
En diverses ocasions i de diverses, preparat de diverses maneres, i realment entra molt bé,
Pues eso, si lo queremos hacer en casa, lo ideal es, como os decía, pues tener o una cusquera en este caso, o simplemente dos ollas, una... para hacer cocina al vapor. Uh-huh. Y sería pues eso, una base, un estofado de cordero, de ternera, y preparar la sémola en la parte de arriba.
Chus, téngame aquí.
Pues sí, la semana siguiente seguiremos viajando por los sabores del mundo.
Molt bé, doncs moltes gràcies, és un plaer fer-ho.
Vinga, adeu. We'll be right back.
Saludem a l'Antoni Guiu i el Joaquim Serrano, els dos psicòlegs, els tenim de nou a les maquinàries. Voldria parlar avui del temps lliure, de l'acceleració de la vida, dels ritmes de la vida. Bon dia, els
bon
dos.
Bon dia, el plaer
bon
és
dia.
Aquí.
És corrent aquesta frase que es diu "em falta temps", no?
En aquest moment, cada vegada més, la gent li falta temps. No es permet el luxe de seure 5 minuts a no fer res. O sigui, el no fer res no existeix. Contínuament tens que estar fent coses, tens que estar movent, tens que estar fent alguna cosa. No val no fer res.
A vegades és cert que ens falta temps, però la major part de les vegades ens falta temps perquè busquem contínuament coses per omplir el temps. I llavors ens falta temps.
Sí, és com si tu volguessis tindre 5 minuts per tu i això és impossible, no? Tens que, aquests 5 minuts, si estàs sentat tranquil·lament, ja dic, fent el vago en el sofà i espansurrat, no pot ser, tens que estar fent alguna cosa. I tu mateix t'obligues a fer coses, no és una cosa que tu vulguis dir, bueno, no faré res, no. T'obligues, com diu el Joaquim.
Una dada a tenir en compte, l'estat de benestar ens ha lliurat només un 7% de més dels que tenien els nostres avantpassats. Un 7%.
Realment ha canviat molt. El que passa que probablement la diferència, més que quantitativa, és qualitativa. Ara hi ha unes hores fixes de temps lliure, diguem-ho així. Abans era més flexible, és a dir... Si feia sol o feia un temps per anar a treballar, s'anava a treballar. Si no feia temps per anar a treballar, doncs es prenia com a temps lliure. Llavors, més aviat ha canviat la qualitat que el temps. El bonic ara és saber que tenim de tal a tal hora per fer el que nosaltres desitgem. El que passa és el que has dit abans, que normalment ho omplim tant que ens agobia tant com el temps de treball.
Jo crec que ens hem mecanitzat molt més que abans. Abans jo em recordo de la gent gran, no? Quan vivíem als pobles... plovia i la gent se quedava a casa, no tenia cap interès en sortir a treballar, no? Ara en aquest moment plou, fa el que sigui i estàs amb un cronòmetre, no? Si comences a treballar a les 8, tens que acabar a les 12, si comences a les 12, tens que acabar a les 3 i és un control sobre tot el que fas. No hi ha la llibertat de poder fer el temps com tu desitges, la possibilitat de fer el temps com tu vols, no, sinó que sembla com que fins i tot el temps lliure ho tens reglamentat i abans no era així. I pot ser que tinguis més temps lliure realment, però d'una manera molt més estructurada.
Permeteu-me exposar aquest exemple. Llegeixo. Si una fàbrica elabora 100 metres de tela en 10 hores i gràcies a les millores aconsegueix fabricar-les en 8 hores, s'afirma que la productivitat ha augmentat, doncs ha alliberat 2 hores de les 10 que precisava. Aquestes 2 hores les pot dedicar a passejar, a dormir, etc. Però el que es fa és treballar les mateixes 10 hores i produir més quantitat, passant de 100 a 125 teles.
Sí, és així. És a dir, aquesta millora no repercuteix mai en el treballador, repercutirà en l'empresa. Lògicament, l'empresa i en millor dels casos amb els consumidors, perquè aquesta tela ha de ser més barata o hauria de ser més barata.
En el temps lliure, però, les persones doncs volem fer coses, no? Mm-hmm. Feines, i és quan arriba l'estrès, no? Per falta de temps.
Sí, és que el temps lliure, jo durant les vacances de l'estiu i tothom, no, ens proposem 5 o 6 coses a fer, faré tal i això i l'altre, no? I resulta que acaba el temps lliure que dediques a les vacances, no, en concret, i quan acabes resulta que de les 5 coses que volies fer no has fet ninguna. Llavors, el temps lliure que ha passat? Pues que has començat a fer totes a la vegada i no has fet res. Jo, vaja, preferiria dir, no, faré això i res més. És una manera de poder dedicar-te a no fer res i poder fer alguna cosa d'allò que és el teu desig. No és qüestió d'estar fent contínuament coses, perquè el temps d'esbarjo, el temps de no fer res, el temps de dedicar-te a tu, també té que comptar.
I no sol hi anem a les vacances, sinó mirem, per exemple, qualsevol cap de setmana, mirem els moviments que s'organitzen, per exemple, de gent de Barcelona, no? Tenen bastant temps lliure, però han d'agafar el cotxe, han de sortir, tot el temps que perden, arriben, tenen el temps ocupat per això, si van a esquiar, lògicament van a esquiar, cues per pujar dalt de les muntanyes, cues per baixar, han de tornar a pujar de pressa, tornar a fer cues per tornar, és a dir, s'agoten molt més i molt més estressant que el dia que treballen, que diu, bueno, més mal que és dilluns i estic a casa ja, i treballo normal.
No, i nosaltres mateixos, ens arriba un moment que el cap de setmana l'ocupem de tal manera que dius, a veure, estic treballant i estic descansant. a veure, dissabte al matí tinc que fer tal, tal, a la tarda faré el diumenge tal, i arriba un moment que no tens un temps lliure per fer no res, sinó que t'organitzes la vida que és igual treballar que no treballar.
Les tasques que més alegria es donen, segons els experts, són per ordre, el sexe, la vida social, després del treball, sortir, la vida social després del treball, sortir a sopar, descansar, menjar, fer esport i resar. Aquestes activitats la societat dedica el 23% del temps setmanal. Les activitats més odiades són, per ordre, l'estona de desplaçament pel matí per anar al treball, treballar, el temps de desplaçament que suposa doncs, tornar al treball i les feines de la llar. I aquestes activitats la societat dedica el 42% del temps setmanal. Com ho veieu vosaltres, això?
Sí, així, de totes maneres, l'ordre que has posat de, problema, de posar primer sexe serà per la quantitat, no pel temps. Perquè no crec que es dediqui més...
Per la quantitat de sexe?
Dic serà perquè no entenc tampoc perquè estarà el primer. Però si serà...
Això ho diuen els experts.
Per temps, des de logo, que no crec que sigui que dediquem més temps al sexe que a menjar.
No, perquè si dediquéssim més temps al sexe segur que molts problemes no existirien i l'estrès d'algunes persones diminuiria molt. Mm-hmm. Però sí, el que és xocant d'aquí, la llista que has llegit, és de quina manera ens emprenyem quan anem i tornem del treball, no?
Sí.
Quan la gent arriba un moment que sembla com que escollim estar el més allunyats possible del treball per utilitzar un temps en anar i tornar i emprenyar-nos en aquest viatge, quan potser és molt més senzill, probablement, viure al costat del lloc on treballes i evitar aquest emprenyament.
Una de les solucions ha estat la de presentar el temps de consum com temps d'oci, per exemple, anar a comprar els dissabtes a la tarda.
Sí. No.
A grans zones d'hipermercats...
És que el consum s'està convertint, i jo sí. Sembla que és una llàstima, en bocis. És dir, el que dius tu molt bé és una forma de passar la tarda, com anar al cine. En comptes d'anar al cine, aniríem a comprar, a veure tendes, a veure no sé què, i lògicament els comerciants se n'aprofiten d'això i fan ben fet, si és així.
Sí, són les grans zones aquestes comercials que en aquest moment aquí nosaltres les tenim a la vora i s'han posat ara com una cosa necessària i vaja, com si no es pot viure sense això. S'estan posant ara el moment que si tu surts el dissabte a la tarda tens que anar a una d'aquestes zones comercials, sí. Perquè té cine, té llocs per menjar, tens llocs per gaudir, tens llocs per compra, sobretot compra, i arriba un moment que no te queda, veure, de tota la tarda que dius, què he fet aquesta tarda? Pues he sortit a les 3 de casa o a les 4 de casa i he arribat a les 10 i que he estat comprant tota la tarda. És una forma molt divertida de perdre el temps.
I aquesta afició probablement el que fa és dividir una miqueta la parella, perquè a vegades n'hi ha un només que li agrada això d'anar a mirar pues, les tendes, anar a mirar això i l'altre no, i forçar-lo un dia, dos dies, bé, però així diverses vegades, diu, escolta, si tu... i passa la tarda i jo em vaig a fer una altra cosa. Llavors, el temps lliure que per mi és algo que s'hauria de fer en familiar o per lo menos intentar fer-ho molt en parella, intentar conviure en parella, és una forma més de que cada un va pel seu compte.
Sí, el temps lliure se tindria que veure com, sobretot quan estem parlant de parelles i de famílies, se tindria que veure com una manera d'utilitzar el temps per a un apropament entre els membres d'aquella unitat familiar, no com una forma d'utilitzar el temps per coses que no inviten a l'apropament. Anar a comprar no és una cosa que inviti a l'apropament, ni per realitzar intercanvis d'emocions, intercanvis d'opinions. Simplement vas allà a comprar i estar al costat d'una altra persona que està comprant pues no és precisament el més agradable, i no li vas a comunicar en aquest moment com t'ha anat la feina durant la setmana o què t'ha passat o si t'has emprenyat amb algú, perquè l'únic que estàs mirant és a veure això ens va bé per casa, això no ens va bé per casa, això és un gast que podem assumir o no.
I l'oci concentrat, és a dir, anar a comprar, després anar a sopar i després anar al cinema amb pocs metres quadrats, no?
Aquí encara més o menys fa una sèrie de coses, i si llavors encara me dius tu que arriba el sexe, diria, bueno, pues una tarda encara mig aprofitada, si aconseguim fer tot això. El problema seria que anant a comprar es passés fins a les 12 de la nit.
La vida... lo bo és lo del sexe, que no sé per què està allà al principi, però si diuen, deu ser veritat.
Són els experts,
dubto,
són els experts.
Són... Que sigui així.
Les estadístiques són així.
Són experts com vosaltres. La vida, doncs, no és més rica per aglutinar un major número d'experiències, sinó pel modus doncs, com les vivim. No? Tenim una vida més rica, però menys satisfactòria. No?
i encara així som l'enveja d'altres països, d'altres societats que viuen, veuen segurament tot allò que ens envolta i probablement no estan veient
aquesta riquesa.
Clar, el que estan veient aquesta gent en la nostra societat i el que quan estàs en ella realment el que passa aquí, que no, no és tan ric el que ells estan veient.
Jo crec que no és important o no és tan important en què es dedica el temps lliure, sinó com se dedica. És dir, el poder pensar que és temps lliure i que se depèn de certa tranquil·litat, se depèn de, pues, encara que sigui l'anar a comprar, que abans semblava que no ens agradava, encara que sigui aquest fet, si un ho fa amb tota tranquil·litat i ho fa passejant i ho fa disfrutant del que està fent,
pues,
benvingut sigui. El problema seria que si ho hem de fer de pressa perquè després, com dius tu, hem d'anar a un altre lloc i després hem d'anar a un altre lloc i que no arribem a temps. I això ens va originant molta ansietat i el que diem abans, més inclús que un dia de o el rato de feina normal.
Sí. Jo crec que el temps lliure té que veure molt en com lo vivim, en la manera de viure aquest temps lliure. Si aquest temps lliure es viu amb una forma determinada, segur que no ens passarà el que està comentant ara Joaquim, no? Lo viure en una forma diferent de quan està vivint-lo amb una sensació d'ansietat, de que tens que consumir-lo, no? El temps lliure es té que viure com a temps lliure, que et permet relaxar-te, que et permet fer allò que no fas durant la setmana, perquè si durant el temps lliure estàs fent el que fas durant la setmana, anar a treballar, sortir del treball, què hem guanyat? No hem guanyat res.
El temps s'ha convertit en peça clau pel desenvolupament de les economies a través de dos mecanismes, podríem dir, la productivitat i l'endeutament, no? Quan demanem un deute, hipotequem doncs, aquest futur.
Sí, si l'estat endeutat no t'agobi i els bancs ho volen assumir i per tu és una forma feliç de viure, també te diria mateix, benvingut sigui. El problema és quan no pots arribar, el problema és quan t'ofega, el problema és quan estàs patint ja el dia 15 perquè no arribaràs el dia 30... Lògicament, l'estar patint, el viure patint, per mi és el gran problema de tot endeutament i de tota forma de viure.
De nou, moltes gràcies per iniciar aquesta nova etapa aquí a les maquinàries. Ens tornem a veure molt bé.
D'acord, doncs.
Ben aviat. D'acord, gràcies. Joaquim Serrano, gràcies psicòlegs, Antoni Guiu. Adéu. Marxem amb Duncan Du i la cançó La Tierra de l'Amor. Dissabte que ve tornarem. Gràcies i fins sempre.
No me busques en la tierra del amor. Con la noche me abre. La leyenda contará lo que ocurrió. Un amor que por maldito se prohibió. Oh, tierra de castillos, me viste nacer. Me despido de tus campos por última vez. Más allá de esas colinas te esperaré. Una vez que el gallo cante al amanecer. Tu pañuelo en mi pecho y una flor. En mi escudo se dibuja. campos por última vez. Más allá de esas colinas te esperaré.